Breument presentaré el ponent que tenim ara, que farà aquesta conferència titulada Portbou 1937, les epifanies polítiques i literàries de Oden, George Orwell i Stephen Spender. He de dir que ens va agradar molt el títol de la conferència, perquè feia referència precisament a Portbou, i com sabeu, doncs, Portbou té molt a veure amb aquest col·loqui internacional Walter Benjamin, per als lligams ben evidents, i vam pensar que amb aquest títol, aquesta mirada des de Portbou sobre la Guerra Civil a partir de tres autors britànics que d'alguna manera van estar relacionats o van tenir alguns vincles o van sentir-se fascinats per la Guerra Civil Espanyola, doncs ens va semblar molt oportú que tingués lloc en aquest col·loqui. Sobre Miquel Berga, diré breument, però té un llarg currículum, però és un autor que ha publicat extensament sobre escriptors anglosaxons relacionats precisament amb la Guerra Civil. Per exemple, és autor d'estudis introductoris de diverses edicions de les obres de George Orwell, sobre el qual ha publicat estudis monogràfics, per exemple, 1984, Radiografia d'un malson, i capítols en llibres col·lectius, també. Després també té una biografia sobre John Langdon Davis, que va ser guardonada amb el Premi Fundació Congrés de la Cultura Catalana l'any 1991. També ha comissariat l'exposició Orwell, viatge d'una guerra, l'any 2003, i també una exposició antològica del gran fotògraf de la Guerra Civil, Agustí Centelles, que es va presentar a Barcelona, a Madrid, a París, al Jardí Pom, també a Guanajuato, a Mèxic, i altres ciutats també de l'estat espanyol i europees. Recentment també ha editat en català i castellà els relats autobiogràfics de Nancy Johnston, amb el títol Un hotel a la costa, editat per Tusquets, i pel que fa a la seva tasca professional, doncs, a Miquel Berga, considereu, és professor de literatura anglesa a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, i actualment és coordinador acadèmic del màster en Estudis Comparatius de Literatura, Ara i Pensament, de la mateixa universitat. I alhora també està relacionat amb el món, ja porta una llarga trajectòria també com a periodista, sobretot vinculada al diari Punt Avui. I alhora també, ja hi acabo, d'ençà l'any 2000 presideix l'Associació de Professors d'Anglès de Catalunya. Bé, doncs com vulguis, Miquel.
Ara, no? Sí, és un plaer ser aquí a aquesta hora de la tarda. Tothom podrà fer una becaina plàstida. A més, no porto cap PowerPoint perquè es puguin relaxar del tot, tot i que intentarem fer algun powerful point, però no PowerPoint. I anem per feina, no? Els espais de frontera provoquen amb facilitat la necessitat de fer balanç, de ponderar el joc d'impressions entre anada i tornada, d'explorar la petjada interior que ens ha deixat el viatge. Escoltem Stephen Spender des de Portbou i a George Orwell des de Banyuls. Spender, en el seu poema Portbou, observa com, cito, els braços del port natural abracen el mar sense tancar-lo. I com ell, Spender està al centre d'un escenari on són a punt de fer pràctiques de tir. Els he deixat alguns dels textos bàsics en els que em referiré en el seu original, en un petit dossier que tenen a disposició. Passen uns milicians en un camió, armes i punys en l'aire, crits i preguntes de com parlen d'ells a l'estranger, però ell, el poeta, ha rapat el seu diari, se sent incapaç de comunicació amb aquell grup exaltat. Passa un vell que escup entre dents corcades. Pum, pum, pum! I ell es trasbalsa. I ara, quan comencen els trens reals, encara que de fet són de pràctica, siguin de pràctica, només fem por. Com si la metralladora, cito, li cosís els intestins amb una agulla i es confessa the coward of cowards. No hi ha èpica. Spender Només sembla tenir al cap els ecos dels poetes de la generació anterior. És un admirador declarat d'Owen i companyia. És a dir, els que escrivien des de les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, a la que ens hem referit aquest matí, per denunciar la retòrica buida i absurda dels que eren lluny de les batalles, els que escrivien des de la por, l'horror i les obscenes realitats de la guerra. A l'altra banda, Banyuls, Orwell i la seva dona han aconseguit escapar d'Espanya, és a dir, dels feixistes i dels estalinistes. Escoltem-lo també, cito. Em penso que van passar 3 dies a Banyuls, van ser 3 dies d'una estranya inquietud. En aquell tranquil poble de pescadors, allunyat de les bombes, les metralladores, les cues de queviures, la propaganda i la intriga, ens hauríem d'haver sentit profundament alleujats i feliços. Res d'això. Les coses que havíem vist a Espanya no s'allunyaven del nostre esperit ni minvaven l'importància ara que n'érem lluny. Al contrari, les teníem més presents que mai i més vives. Constantment pensàvem en Espanya, les somiàvem i no paràvem de parlar-ne. Semblava una cosa de folls, però tots dos ens moríem de ganes de tornar a Espanya. Tot i que no hauria fet cap bé a ningú i potser hauria provocat més d'un greu perjudici, tots dos ens hauríem volgut trobar a la presó amb els altres. Aquesta guerra, en la qual he pres una part tan poc eficaç, m'ha deixat una colla de records, la majoria dolents, però que no voldria haver-me deixat perdre. Quan has tingut una besllum d'un desastre com aquest, i acabi com acabi, la guerra espanyola haurà estat al capdavall un terrible desastre, el resultat no és necessàriament la desil·lusió ni el cinisme. Cosa curiosa, l'experiència en conjunt ha augmentat, en comptes de minvar-la, la meva fe en la decència dels éssers humans. La guerra d'Espanya va irrompre en la imaginació dels joves anglesos dels anys 30 com l'escenari definitori de les preocupacions polítiques i les angoixes personals que havien anat acumulant entre l'ombra de devastació de la Primera Guerra Mundial i el far enlluernador de la Revolució Soviètica. Spain, a partir del juliol del 36, va esdevenir un escenari carregat de ressonàncies significatives. Era la concreció de la idea de la pròxima guerra que els havia perseguit quan massa joves anaven sentint els rituals pels caiguts de la Gran Guerra als seus col·legis. Era el primer senyal de desafiament clar a l'expansió d'estralera del feixisme per Europa, d'ençà de l'arribada de Hitler al poder 3 anys enrere. Era un test de coratge personal i de coherència ideològica. No era possible viure amb indiferència el cop d'uns militars feixistes contra una república que, de bon començament, tenia entre els seus màrtirs el poeta García Lorca. Assassinar un poeta projectava de manera immediata la importància de la paraula en aquell conflicte. Les batalles reals es lluitaven en paral·lel a les batalles textuals. Una de les primeres tasques dels voluntaris de la República en arribar a Barcelona consistia a descifrar la sopa de lletres que apareixia sota el paraigua de l'antifeixisme. Orwell en fa un llistat a l'inici d'Homenatge a Catalunya i parla d'un calidoscopi de sindicats i partits polítics. PSU, PUM, FAI, CNT, UGT, JSPI, JSU, AIT, que segons diu, l'exasperava. De què anava exactament aquella guerra? Això m'ho va preguntar una vegada un acadèmic anglès i em va dir, anava de l'alfabet? Però més enllà de la inevitable ironia, cal recordar que en els mesos aquelles sigles van adquirir tota la seva força performativa i tenir al teu carnet unes o altres sigles podia esdevenir una qüestió de vida o mort. Otten, Orwell i Spender van viure amb matisos tot aquest conjunt de prejudicis i percepcions. Tots tres van estar a Espanya el 1937 per intentar ajudar la causa de la República i demostrar la seva militància antifeixista. Tots tres van generar textualitat rellevant sobre les seves experiències. L'objectiu d'aquesta presentació és explorar com la situació extrema que és qualsevol guerra va tensar les seves conviccions i molt especialment les complexes relacions entre veu pública i veu privada. A l'epicentre d'aquesta discussió hi posarem el llarg poema d'Oden, que el teniu en el dossier aquest, Paine, escrit el 1937, que esdevindrà un espai textual sobre el que pivotaran les diferències crucials entre veu pública i veu privada, entre primeres i segones impressions i, en fi, les tensions polítiques, artístiques i vitals que Auden, Orwell i Spender van haver de dirimir, cadascun a la seva manera, en el seu moment de guerra. L'existència d'aquest estat d'ànim entre els joves el constatava una de les escriptores que havia marcat en veu pròpia l'experimentalisme literari de la dècada anterior, colpida directament per la mort del seu nebot, Julian Bell, a Espanya. Virginia Woolf expressava la seva perplexitat referint-se a la febre en la, cito, la febre en la sang de la nova generació que no podem comprendre de cap manera. En el mapa de la península el 1936, la nova generació, els joves, va creure veure-hi retallats ben gràficament els contorns, la forma geomètrica de la seva febre. Travessar aquella frontera exòtica era el test que es veien impel·lits a superar per una acumulació de factors històrics i generacionals. Auden definia clarament l'impuls de tants en un vers, perquè ara, deia el vers, l'acció és urgent i clara la seva naturalesa. Ni l'objecció de consciència ni les torres d'ivori que els proposaven els seus mentors literaris, Eliot i companyia, podien aturar el corrent de la història que s'havia desbocat a Espanya. Ara hi havia una causa i l'acció era urgent, però caldria contraposar primeres i segones impressions, viatges d'anada i tornada, per establir fins a quin punt era clara la seva naturalesa. La producció literària d'Auden, Spender i Orwell, basada en les seves respectives estades a Espanya durant els primers mesos de 1937, estava presidida per la possibilitat de fusionar en un sol objectiu l'acció, l'art i la propaganda. Un programa irresistible per a aquella generació. No els devia costar gaire sentir al cap ecos dels herois romàntics del segle anterior. Els nous Byrons els devia ressonar al vers de Wordsworth, enlluernat amb les primeres notícies de la Revolució Francesa. Cito, quina benaurança a ser jove en aquella albada. França, Auden, altre cop, ho expressaria nítidament en una de les estrofes del cèlebre poema Spain. Què em proposeu? Construir la ciutat ideal? Molt bé, hi estic d'acord. On proposeu el pacte suïcida? La mort romàntica? Molt bé, ho accepto, ja que sóc la vostra elecció, decisió. Sí, sóc Espanya. Tots tres eren per Barcelona el gener de 1937. En la gestió de la seva vinguda hi participa d'una manera o altra Harry Pollitt, el secretari general del Partit Comunista Britànic. El diari del partit, el Daily Worker, es fa ampli ressò dels viatges d'Auden i Spender. Famous poet to drive ambulance in Spain, anunciava un titular del 12 de gener, el dia abans de l'arribada d'Auden a Barcelona. Com veurem, el famós poeta no va arribar mai a conduir cap ambulància. La presència de Spender a Espanya, alimentada per la seva decisió prèvia de filiar-se al Partit Comunista, serà seguida també, no cal dir, de manera prolífica pel diari. No és el cas d'Orwell, que el desembre s'havia entrevistat amb Harry Pollitt, el secretari general del PC, amb la intenció d'obtenir acreditació documental d'algun partit d'esquerres que suposava l'ajudaria a passar la frontera. Segons el testimoni d'Orwell, Pollitt no el va trobar políticament fiable i va descartar ajudar-lo. Més aviat va provar de descoratjar-lo a base de parlar-li del terrorisme anarquista que imperava el país. Aquelles alçades, tot i que encara no s'havia publicat, Pollitt ja devia tenir notícies que el manuscrit que Orwell havia lliurat de The Road to Wigan Pier no era exactament un model d'ortodoxia comunista. Víctor Golans, l'editor del Left Book Club, va acabar publicant-lo, aquest llibre, quan Orwell ja era a Barcelona. Però una peculiar introducció en la qual l'editor expressava les seves crítiques a l'autor. Un cas ben curiós de política editorial, no? Orwell es va haver d'espavilar i va trobar gent de l'Independent Labour Party disposada a donar-li una carta de presentació per John McNair, el representant a Barcelona, que col·laborava estretament amb el PUM, el partit marxista de Maurín i d'Andreu Nin. Orwell no ho sabia, però Nin, coneixedor directe de la política estalinista a Moscou, havia gosat denunciar al diari del PUM la batalla exactament el 25 d'agost del 36. Els judicis fabricats per Stalin per executar líders bolxevics de la primera hora. El destí de Nin i del PUM estava sentenciat. En tot cas, Orwell, via París, on va tenir una trobada que si tinguéssim temps ens hi pretiríem molt explicant ara amb Henry Miller, no precisament un autor polític, diguéssim, però ho deixarem. Va passar per París, va veure Henry Miller, en tot cas ja era a Barcelona el 26 de desembre del 36 i el 16 de gener del 37 sortia amb una unitat de les milícies del PUM amb destí a les posicions d'Alcubierre al front d'Aragó. L'anada d'Espender a Espanya, en canvi, va ser directament suggerida per Harry Pollitt. El llibre que acabava d'escriure Spender, Forward from Liberalism, Spender s'apropava a les tesis comunistes, tot i expressar recels en relació a assumptes com els judicis de Moscou. Pollitt va detectar la possibilitat d'un altre company de viatge que podia resultar útil a la causa. El va tranquil·litzar respecte als judicis. Sí, els acusats podien estar contents d'haver tingut un tracte judicial tan exquisit. I li va fer una proposta d'acció immediata. La millor manera d'ajudar Espanya en aquell moment era que gent com ell s'afiliessin al Partit Comunista. Al cap de pocs dies, Spender publicava un article destacat al Daily Worker explicant les seves raons per fer-se del partit. I era de seguida enviat a Espanya el 5 de gener per informar els lectors del Daily Worker sobre els avatars del Komsomol, el vaixell soviètic que havien enfonsat els italians. Durant el 1937, Spender hi tornaria dues vegades més. Mentrestant, el llibre de Spender també apareixia a la col·lecció del Left Book Club. I tot està lligat, eh? Hipòlit, el secretari general, en una ressenya de març del 37 a la revista del partit New Masses, ja podia donar-se el gust d'afirmar que, després d'haver escrit aquest llibre, l'autor Spender es va afiliar al Partit Comunista. En les dues següents visites a Espanya, Spender ja actua com a personalitat del món comunista anglès, però el poeta viu en profunda contradicció la seva funció propagandística amb les seves preocupacions i constatacions privades. Alarmat i desolat per l'aire que va agafant la situació, la seva poesia abandona progressivament el discurs polític i focalitza la tragèdia al voltant de destins o discurs individuals. Un poema molt conegut, Última Ratio Regum, lamenta la mort d'un combatent amb un tribut no pas aliè a la seva bisexualitat. Aquell jove batut en un camp d'oliveres, diu el poema, hauria estat un objectiu millor per un petó. El poema per Bou, ja ho hem vist, es declara el més covard dels covards. I en una carta d'abril del 37 que escriu a la mateixa frontera des de Portbou, abans de sortir d'Espanya, es pot constatar l'enorme clivella que s'ha produït ja entre la seva veu pública i la seva veu privada. La carta de Spender, que va tardar 50 anys a ser publicada, és adreçada a Virginia Woolf, que viu amb l'angoixa de tenir notícies del seu nebot Julian Bell, un altre contaminat per la febre d'Espanya, que, com hem dit, o com ja saben, moriria dos mesos més tard, aquest sí, conduint una ambulància a la batalla de Brunete. En tot cas, Spender li comunica que no ha pogut veure Julian Bell a Albacete, a la seu de les Brigades Internacionals, i suposa, per tranquil·litzar la tieta, que no s'haurà llistat a les brigades. I el comunista públic, Spender, i afegeix en la carta privada a Virginia Woolf, cito: tot el que es diu de la Brigada Internacional a Anglaterra són mentides, perquè de la propaganda se n'encarreguen els polítics i tant li fa que treballin per al Daily Worker o per al Daily Mail. Daily Mail és el diari de dreta o extrema dreta. Espero que no ho faci de llistar-se. A part del coratge, les qualitats que s'exigeixen per entrar-hi són estrató mental i dogmatisme religiós en relació a la línia del Partit Comunista. L'alternativa és ser un tipus dur, insensible i cínic. Els sensibles, els dèbils, els romàntics, els entusiastes, els autèntics viuen en un infern del qual no hi ha manera d'escapar. Els comissaris polítics són com presbiterians escocesos amb actituds tan abusives que fins i tot els militants més entusiastes s'han vist abocats a sentir fàstic de tot plegat. En realitat, Spender escriu sota l'impacte de les infructuoses gestions que ha fet durant les darreres setmanes per aconseguir que el seu ex-amant, Tony Hinman, pugui abandonar les brigades internacionals. Spender se sent culpable de la conversió al comunisme del tal Hinman i, sobretot, de la seva decisió d'allistar-se a les brigades internacionals, que interpreta com un gest tràgic de destí per haver-lo abandonat i haver decidit quedar-se amb una dona, amb Inés Fear. Hinman viu horroritzat la seva experiència de guerra i vol fugir-ne com sigui. Malgrat les seves influències i connexions a l'entorn comunista espanyol, Spender no aconsegueix fer-ho possible i és evident que en el fragment de la carta que acabo de citar hi ressonen les seves discussions amb els comissaris polítics de les brigades internacionals d'Albacete. Spender farà encara una darrera visita a Espanya en ocasió del Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes, durant el qual s'aprofundeix el seu desencant amb les tàctiques del partit. En parla extensament i amb molta ironia a la seva autobiografia, World Within World, de l'any 51. Els discursos, el xampany, les recepcions, els hotels, són barreres que els separen, escriu, de la realitat i de l'hospitalitat de la bona gent del poble espanyol. Com el seu amic Oden i com Orwell, que encara no coneix, Spender assumeix finalment que les exigències polítiques no justifiquen les mentides. Oden. L'únic viatge que Oden fa a Espanya durant la guerra va del 13 de gener fins al 2 de març del 37. La informació que en tenim és escadocera. Els biògrafs del poeta sempre parlen d'aquest episodi com un forat negre. La primera nit, sabem, en terra catalana, la va passar a l'hotelet dels Johnston a Tossa de Mar. Si ho he llegit aquest llibre, Hotel a la Costa, hi ha una part dedicada a ell, perquè Nancy Johnston era com ella autora de Faber and Faber. La seva intenció d'Oden era servir en alguna unitat mèdica o el servei d'ambulàncies, que però no es va materialitzar. I d'aquella estada en tenim tres resultats substancials. El més important és naturalment el poema Spain, però també un breu article de temps impressionista carregat de clichés que publica el New Statesman and Nation amb el títol Impressions of Valencia, i una nota que va deixar per Spender en un hotel de Barcelona el 30 de gener, vist que no havien pogut coincidir. Oden passa per València, on sembla que va col·laborar breument en emissions de propaganda per una emissora local socialista. També sabem que va intentar visitar pel seu compte el front d'Aragó i que d'alguna manera va arribar a Sariñena, no pas lluny de les posicions on lluitava aquells dies George Orwell. El 21 de febrer, el dia que feia 30 anys, se sap que tornava a ser a València i que d'allà va tornar en tren a Barcelona i de Barcelona a París. Sabem tot això, en fi, no sé si ho interessa massa, que el dia 4 de març estava a l'estrena d'una obra que hem fet amb el Christopher Isherwood amb música de Benjamin Britten, etc. Era l'estrena i allà era. L'obscura i breu experiència espanyola d'Oden, però, va ser suficient per tenir un tast de les brutalitats de les guerres i de constatar algun aspecte específic d'aquell en particular, com la visió de tantes esglésies cremades, que el va deixar confús i alarmat. Amb tot, no va perdre el fil de la seva veu pública del moment i de la seva posició com a company de viatge del Partit Comunista. La prova més evident és la publicació del seu poema més controvertit i discutit, Spain. Oden escriu Spain el maig de 1937, és a dir, el mateix mes dels sagnants enfrontaments en els carrers de Barcelona que culminen amb l'assassinat d'Andreu Nin, la il·legalització del PUM i el retorn de les competències d'ordre públic al govern de Madrid. George Orwell, com saben, és testimoni directe i aquella guerra civil dins la guerra civil és el tema central del seu famós homenatge a Catalunya. però tot això vindrà després. La qüestió és que Auden publica el seu llarg poema en format d'un pamflet de 5 pàgines que es ven a Anglaterra per recaptar diners per a les organitzacions humanitàries afiliades al Front Popular. És una coincidència potser reveladora que la data de publicació del poema, el 20 de maig, és també la del dia que al front d'Aragó Orwell cau abatut per una bala feixista que li travessa el coll. Spain és segurament el poema més important sobre la Guerra Civil Espanyola. Carregat d'un poderós sentit dialèctic de la història, el poema estableix un diàleg entre l'ahir, l'avui i el demà. Les consideracions sobre l'ahir o sobre el demà, bé a dir Auden, Espanya són supèrflues perquè l'acció és ara urgent. O per dir-ho amb el vers que respon al llarg del poema, "But today the struggle", però avui el combat. El poema va tenir un gran èxit i va passar per un magnífic exercici de fusió de l'art al servei de la causa. Va ser, però, precisament George Orwell qui, tot i considerar-lo com una de les peces literàries més serioses que havien emergit de la guerra, va fer-ne una crítica que va acabar convencent el mateix Auden de les seves febleses. I ell mateix, Auden, va deixar ordres precises perquè el poema no es tornés a publicar mai més. Ningú li ha fet cap cas, però bé. El problema, segons Orwell, tenia a veure amb una estrofa que ell trobava reveladora de les intencions d'Auden. L'estrofa deia el següent: avui, l'augment deliberat en les possibilitats de la mort, l'acceptació conscient de culpa en l'assassinat necessari, avui la despesa d'energies en pamflets simples i efímers i en mítings avorrits. Orwell, que portava el record de la bala feixista i de la persecució dels comunistes contra militants del PUM i que tenia la desaparició de Nin al cap, torturat i assassinat, com ara sabem, per agents estalinistes, la idea d'acceptar conscientment, és a dir, com un acte de militància, que hi ha assassinats necessaris, se li van travessar. Aquesta va ser la seva reacció immediata. Cito: algú a l'Europa de l'Est liquida un trotskista. Algú a Bloomsbury n'escriu la justificació. I és, no cal dir, degut a l'enorme placidesa i seguretat de la vida a Anglaterra, que el gust per la sang vessada, això sí, a molts quilòmetres de distància, és tan comú entre els nostres intel·lectuals. El senyor Auden pot escriure sobre l'acceptació conscient de culpa en l'assassinat necessari, perquè ell no ha assassinat mai ningú. Potser no té cap amic personal que hagi estat assassinat i segurament no ha hagut de veure mai el cadàver d'una persona assassinada. I Orwell fa notar que personatges com Auden, degut als seus diners, la seva influència i la seva facilitat literària, acaben dominant la major part de la premsa. Cap d'un parell d'anys, Inside the Whale, uns assajos d'Orwell, torna a referir-se a l'estrofa d'Auden i ho fa ara ja amb sarcasme, ironitzant sobre la vida diària del militant de base del partit que reflecteix el poema. Cito: al matí, un parell d'assassinats polítics. 10 minuts de descans per assimilar aquest sentiment burgès de la culpa i llavors un dinar ràpid perquè a la tarda i al vespre hi ha molta feina a fer pintades i a distribuir octavetes. Tot plegat molt edificant. Però fixeu-vos amb la frase "assassinat necessari". Només la pot escriure algú pel qui això no sigui més que una paraula. Personalment, jo no parlaria tant a la lleugera d'assassinats. Els Hitlers i els Stalins troben que els assassinats són una cosa necessària, només que ells en diuen liquidació, eliminació o alguna altra expressió semblantment balsàmica. La peculiar forma de moralitat, amoralitat, que gasta el senyor Auden només és possible si ets dels que sempre són lluny quan algú acciona la pistola. Auden, tocat per aquests comentaris, va introduir canvis al poema quan el va incloure a l'antologia Another Time. Per exemple, va substituir deliberat per inevitable. I en lloc d'assassinat necessari, hi va posar el fet de l'assassinat. Però, com ja he dit, va finalment rebutjar el poema en el seu conjunt per considerar-lo pervers i escrit per la irresistible atracció de formulacions retòriques que sonaven molt efectistes. Les explicacions d'Oden són, de fet, eufemismes per no dir clarament que quan ell va escriure el poema, la tensió entre dos corrents ideològicament i estratègicament oposats dins l'administració republicana era màxima. Estem parlant de maig del 37, no? I que Oden va escriure un poema que, tot i que es presentava com un al·legat antifeixista, portava explícita una posició relacionada amb consignes partidistes en el debat intern de la República. A les circumstàncies polítiques del moment, Oden sap que les expressions que fa ressonar com Madrid és el cor, Madrid is the heart, o quan parla del exèrcit popular, no està pas fent només metàfores antifeixistes, són metàfores a favor de la postura del Partit Comunista. Madrid és la prioritat i no pas el front d'Aragó, defensat principalment per anarquistes i gent del PUM. I l'exèrcit popular és l'alternativa comunista a l'estratègia militar en contra dels furors revolucionaris de les milícies controlades per la CNT. El vers avui el combat, but today the struggle, oposat als guanys socials del demà, tumor o tal, ja ho veurem, és l'eco exacte de l'eslògan comunista del moment, primer guanyar la guerra, després la revolució, que suposa els que, com el PUM o la CNT, pensen que la guerra i la revolució són inseparables perquè sense guanys revolucionaris les masses perdran interès en l'esforç bèl·lic. En tot cas, el mateix Oden accepta implícitament aquesta lectura del poema en la resposta que va donar a un investigador americà que preparava un estudi sobre la poesia de la Guerra Civil Espanyola. Oden li va dir, cito, "No volia parlar d'Espanya després d'haver-hi estat perquè em sentia contrariat per moltes de les coses que hi havia vist i escoltat. Algunes les va descriure molt més bé del que jo hauria estat capaç, George Orwell, a homenatge a Catalunya." La galant afirmació d'Oden, feta quan Orwell ja era mort, és el reconeixement de la victòria pòstuma d'Orwell en el joc de construccions textuals per representar la Guerra Civil Espanyola. I, efectivament, si un llibre ha influït en la representació de la Guerra Civil, en la memòria cultural de la Guerra Civil, com vulgueu, en la cultura anglosaxona, com a mínim, un ressò ampliat per l'èxit internacional de la pel·lícula de Ken Loach, Tierra y Libertad, aquest ha estat Homage to Catalonia. Orwell és avui, contra pronòstic, allò que Pierre Vilar anomenava un testimoni escoltat. Pierre Vilar ho deia amb reticència, però és un testimoni escoltat. Això és, al principi, a veure, les segones parts del testimoni. El juny de 1937, Orwell ha aconseguit sortir d'Espanya en plena persecució de membres del PUM i comença a preparar el seu particular retur de la guerra d'Espanya, no? Tot i que no va poder salvar ni les fotos ni les notes que havia escrit en terra espanyola. Oden està ultimant la publicació d'un llibre amb Luis Magnís, Letters from Iceland, i Spender fa preparatius per assistir al Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes que és a punt d'inaugurar-se a València. Aquell mes de juny, la veu pública dels tres escriptors és reclamada altra vegada en relació a la Guerra d'Espanya. Nancy Cunard, l'activista d'esquerres, filla del magnat dels transports marítims, no? Cunard, aquells vaixells, prepara la publicació d'un famós qüestionari, Authors Take Sides on the Spanish Civil War, on es demana explícitament als escriptors si estan a favor o en contra del govern de la República. Oden i Spender formen part de la dotzena d'escriptors, amb Neruda, Aragón o Tristan Tzara, que el juny del 37 signen la carta, signen la crida a participar-hi, diuen, perquè ja no és possible deixar de prendre partit. Les respostes es publicaran el desembre de 1937 i s'obtenen 148 respostes. 5 en contra, 5 en contra de la República, vull dir, 16 de neutrals que els editors maliciosament escriuen amb un interrogant, neutrals, i 127 a favor. O poden desprendre havien contestat semblantment apel·lant a la necessitat de derrotar Franco si es vol evitar una guerra europea i preservar la llibertat d'expressió. A Orwell també li van demanar de participar, però els editors van decidir no publicar la seva resposta. La resposta d'Orwell es va descobrir fortuitament el 1994 i s'hi denota la ràbia i l'enorme malestar d'aquells moments per les seves recents peripècies per sortir d'Espanya, el record del nin martiritzat, les infructuoses i desesperades gestions que segueix fent per salvar els seus companys del fum de la persecució estalinista que detalla els últims capítols d'Homenatge a Catalunya, etc. Tampoc hi estalvia unes lamentables referències homofòbiques en relació a Oden i Spender en tots els homosexuals. Aquest és el text de la irritada resposta d'Orwell. Cito. El text en què li demanem que contestés aquest qüestionari. Voleu fer el favor de deixar d'enviar-me aquestes porqueries? És la segona o tercera vegada que en rebo. No sóc un d'aquests vostres marietes de moda, com Oden o Spender. Vaig ser 6 mesos a Espanya, gairebé tot el temps lluitant al front. Porto un forat de bala al cos i no estic per escriure xerrameca sobre la defensa de la democràcia o el petit valent de torn. A més, sé el que passa, i fa mesos que passa, el bàndol del govern, és a dir, la imposició del feixisme als treballadors amb el pretext de la resistència al feixisme. També que des del mes de maig s'ha imposat un regne de terror i totes les presons i qualsevol local que serveixi de presó estan saturats de presoners que hi són sense cap judici previ, morts de gana, insultats i colpejats. Voldria pensar que vosaltres també ho sabeu, però com hi ha mons, si algú escriu coses com les que m'acabeu d'enviar, haig de creure que esteu disposats a creure el que sigui, fins i tot les informacions del Daily Worker sobre la guerra. El més probable, però, sigueu qui sigueu que m'aneu enviant aquestes coses, és que teniu diners, està pensant en el Cunard, que era un multimilionari, que teniu diners i esteu ben informats, i n'estic segur, coneixeu prou bé la història interna d'aquesta guerra i heu decidit deliberadament posar-vos al costat dels que defensen la democràcia, és a dir, el capitalisme, per tal d'esclafar la classe treballadora espanyola i, per tant, indirectament, defensar els vostres bruts beneficis econòmics. He escrit més de les tirralles sol·licitades, però si hagués comprimit en tirralles el que penso sobre la guerra d'Espanya, no ho publicaríeu. No tindríeu pebrots. Per cert, digueu-li al vostre marieta Spender que guardo còpies de les seves èpiques de guerra i que quan arribi el dia que es desdigui de vergonya del que ha escrit, de la mateixa manera com se'n desdiu ara la gent que escrivia propaganda bèl·lica durant la Guerra Mundial, li refregaré per la cara i ben fort. Aquesta és la resposta que va fer Orwell i que potser amb bon criteri van decidir no publicar els que van fer el qüestionari. La resposta no publicada al qüestionari d'Orwell és del 6 d'agost. Això no obstant, 5 mesos més tard, en resposta a una invitació a dinar del seu amic, el crític literari Cyril Connolly, li diu això. Orwell li escriu a Connolly, diu: «Ei, també m'agradaria que hi fos l'Stephen Spender, si està lliure. Sovint he escrit coses poc amables sobre ell, etc. Però diria que no ho sap o que no li importa». Sí, es van trobar, d'aquella trobada en va sortir un sentiment de simpatia mútua que es va concretar en una certa correspondència i l'intercanvi de llibres. Spender va fer gestions perquè el London Mercury publiqués una crítica d'Homenatge a Catalunya i va enviar Orwell una còpia de la seva recent obra de teatre, etc. A mitjans de març del 38, Orwell havia ingressat en un hospital als afores de Londres, afectat per ja els símptomes de tuberculosi que l'acabarien matant, i el 2 d'abril va escriure a Spender des de l'hospital en comentaris sobre la situació espanyola. Estem a l'any 38 ara, març del 38. La manera com evolucionen les coses a Espanya em té desolat. Tots aquests pobles i ciutats que vaig conèixer que estan destrossant, i m'imagino com deuen perseguir els pobres camperols que ens tractaven d'una manera tan decent i com els deuen imposar els seus amos novament. Em pregunto si podrem tornar mai a Espanya si guanya Franco. També li comenta que s'ha adonat que els han proposat a tots dos, a Spender i ell, com a espònsors de l'Organització d'Ajuda Humanitària a Espanya, una cosa que es deia Solidaritat Internacional Antifeixista, i que també hi ha la Nancy Cunard, la del qüestionari, la Nancy Cunard, i diu, Orwell escriu, tot plegat és més aviat còmic, perquè va ser ella qui em va fer arribar aquell cony de ximpleria que després es va publicar com un llibret amb el títol Authors Take Sides. Els vaig contestar molt enfadat i amb referències a tu, a l'aspecte, ben poc amables, quan encara no et coneixia personalment. De tota manera, estic a favor d'això, d'aquest comitè, si ha de servir per fer arribar a menjar, etc. I no és com aquella porqueria d'anar signant manifestos per dir que tot és per bé. De tota manera, en la seva resposta, Spender aprofita per recordar els atacs que Orwell li havia fet en el passat i que voldria que en parlessin algun dia si es tornaven a trobar. Val la pena reproduir el paràgraf pertinent de la nova carta d'Orwell perquè en la seva candidesa expressa fins a quin punt les pressions a les posicions públiques passen pel damunt de les respectables opcions personals dels altres. Orwell li contesta admetent que, cito, tenia ganes de fer-te servir com a símbol del bolxevic de sala d'estar, perquè, com que no et coneixia personalment, et podia considerar un arquetip i també com una abstracció. Fins i tot, si quan et vaig conèixer no m'haguessis caigut bé, m'hagués vist forçat a canviar d'actitud, perquè quan coneixes algú en persona, te n'adones immediatament de que es tracta d'un ésser humà i no pas d'una mena de caricatura que representa certes idees. Orwell acaba la carta dient que li agradaria molt tornar-lo a veure i ens consta que Spender va visitar-lo a l'hospital. Passats molts anys de tot plegat, als anys 70, Spender valorava el llegat d'Orwell en aquests termes. Cito. La seva política, la d'Orwell, era de les cimentades en la veritat i la justícia social. Va ser una de les dues o tres persones del seu temps que tenien el dret d'utilitzar aquests conceptes abstractes. Veritat i justícia social. Perquè per ell no n'eren d'abstractes, els havia forjat amb la seva pròpia cap. Una reflexió tan generosa amb Orwell com implícitament autocrítica amb les seves posicions dels anys 30. I anem tancant aquesta conferència. La Guerra Civil es va acabar el 39. Es van acabar les batalles al front, però no pas les batalles textuals, que encara duren avui. I l'any següent, pels anglesos, la remor de la guerra espanyola va quedar esmorteïda per l'estrèpit de les bombes de Hitler que van començar a caure sobre Londres. Eren les bombes que finalment, com presagiava Orwell a l'última frase d'homenatge a Catalunya, acabarien despertant Anglaterra ben aviat del seu deep sleep, del seu son profund. Oden es va autoexiliar ràpidament als Estats Units el febrer del 39 i abocant Yeats, el poeta irlandès Yeats, constatava que la poesia no serveix per canviar les coses. Poetry makes nothing happen. Però que sobreviu i persisteix en el seu propi significat. A way of happening. Un espai obert a les respostes potencials dels lectors. Val a dir, però, que en aquest mateix poema, In Memory of W.B. Yeats, que tenen també en aquest dossier, hi ressona amb força el trist final de la Guerra Civil. Oden i el seu company Isherwood havien arribat a Nova York el mateix dia de la caiguda de Barcelona, 26 de gener de 1939. Dos dies més tard, el 28, va morir el poeta irlandès. I Oden se sent impel·lit a escriure la seva famosa elegia en memòria de Yeats. Els dos esdeveniments, el dia de la mort de Yeats, el poeta i el que significa, i el dia de la caiguda de Barcelona, es fusionen en l'evocació de topografies paral·leles en una mateixa estrofa, que tradueixo. Per a ell, Yeats, per a ell, però, va ser l'última tarda. Una tarda d'infermeres i rumors, les regions del cos revoltades, les places de la ment desertes, les barriades ocupades pel silenci, el corrent dels sentits exaurit. Ell va esdevenir els seus admiradors. Us fixeu, no? Les regions, les places, les desertes, les barriades, el silenci, no? Està jugant clarament amb les notícies i les imatges que hi ha al cap de Barcelona. Aquests versos commovedors donen fe, més enllà de consideracions polítiques, de la fetge emocional de la guerra civil en l'autor d'Espeny. Spender va canviar, Spender per la seva part va canviar la propaganda política a favor de la causa del proletariat que predicava Espanya per dedicar-se a ajudar pragmàticament el seu propi país en guerra fent de voluntari el cos de bombers de Londres. I Orwell, patriota però no nacionalista, va fer tots els possibles per participar també activament en l'esforç bèl·lic, tot i que només el van considerar apte per allistar-se a la Home Guard, que amb el record de les milícies de Barcelona ell volia imaginar-se com un embrió de futurs moviments populars. La terra és com un xiste, la Home Guard. No? A mesura que les veus públiques i privades dels tres escriptors es van poder anar fusionant amb naturalitat, allunyades de les turbulències d'aquests mesos de 1937 en terra espanyola, el reconeixement mutu entre els tres protagonistes es va consolidar. I d'una manera peculiar i contrapronòstic, Orwell va compartir amb dos amics que ja ho eren de tota la vida, com Odom i Spender, noves formes de l'amistat. Potser és aquella amistat que al matí en Lluís, no sé si és a la sala, ens explicava la cosa benjamiana de l'última resistència, no? L'amistat personal com a última resistència. Més enllà de crucials lliçons polítiques, els tres escriptors van transformar aquella experiència central en les seves vides en modulacions decisives pels seus projectes literaris. Spender, en la seva poesia i en els seus relats testimonials posteriors i un cop passada la febrada militant, va aprofundir en les lliçons literàries dels poetes anglesos de la Primera Guerra Mundial, ja ho he dit, especialment d'Owen, Wilfred Owen, és a dir, va posar el focus de les seves reflexions en l'experiència individual i no en la retòrica oficial o partidista. Amb el temps, i això és curiós, la postura de Spender, amb la seva honesta descripció de dubtes i ambivalències, ha estat percebuda com més intel·lectualment valenta que la de molts cèlebres autors compromesos. Amb homenatge a Catalunya, Orwell va explorar de manera innovadora el potencial de la literatura del jo. Va construir un astut i eficaç narrador en primera persona que projecta una llum interessant al voltant del concepte d'identitat narrativa de Paul Ricoeur o del pacte autobiogràfic de Lejeune. Curiosament, i segurament sense buscar-ho, es va beneficiar de l'ús d'un pseudònim, és a dir, del fet que, com saben, l'escriptor era George Orwell, però l'home que va viure les experiències era el milicià Eric Blair. El narrador d'Homenatge a Catalunya té les habilitats pròpies del relat ficcional que cal esperar un novel·lista, George Orwell, i el drink d'autenticitat i versemblança que cal esperar del que es juga la vida al front, Eric Blair, que és la mateixa persona. No és estrany que molts conreadors del New Journalism, el nou periodisme, els anys 60, sobre els Estats Units, etc., veiessin en Orwell un precursor. Finalment, i ara acabo, per Odom, Spain, l'experiència i el poema, representa un punt d'inflexió que agafarà forma definitiva en la seva etapa americana. La famosa assumpció "Poetry makes nothing happen" no és una simple declaració sobre les limitacions de la poesia al servei d'una causa. Joseph Brodsky deia que el vers d'Oden va ser la declaració d'una època. La frase d'Oden sembla la conclusió lògica dels versos anteriors que teniu en el poema si llegiu, quan descriu el que li va passar al mateix Yeats. Tradueixo, La folla Irlanda et va impel·lir dolorosament cap a la poesia, però la follia és encara la mateixa. I Irlanda hi fa el mateix temps de sempre, perquè poetry makes nothing happen, en aquest sentit. L'afirmació, poetry makes nothing happen, és més aviat el pas imprescindible per poder tot seguit afegir que it is a way of happening, és a dir, el reconeixement de l'autonomia del poema com a única realitat possible i com a un espai moral privilegiat per compartir significats en l'experiència de l'humanitat. La poesia, com diu la mateixa estrofa, survives in the valley of its making. I el que dona la dimensió pública i privada d'un poeta són els poemes que el poeta, si m'ho deixeu així, makes happen, fa que existeixin, en una indagació constant que s'allunya del didactisme polític i de la consigna partidista. Després de l'experiència espanyola, Oden afirma que la funció primordial de la poesia i de totes les arts per extensió consisteix en fer-nos més atents a nosaltres mateixos i al món que ens envolta, i per tant més difícils d'enredar. Un projecte que amb els anys s'aproparà cada vegada més al sentit que li donava Wordsworth, el que existia al principi amb la Revolució Francesa, que veient els resultats de la Revolució Francesa veia la poesia com una indagació constant, potser una lamentació sobre what man has made of man, el que l'home ha fet de l'home.
Funciona, sí.
Bé, doncs ara tenim 10 minuts per si hi ha qüestions sobre aquesta intervenció de Miquel Berga. Aquí hi ha el tens el micro, sisplau? Aquí.
Oh, primer de tot, gràcies per la compresa. Malgrat l'hora, he estat fluïda com si s'haguera, no sé, notitzat per la teva conferència.
Diu que malgrat l'hora, era com un notitzat.
Que malgrat l'hora, estava com notitzat per la teva conferència. Ha estat preciosa, en total, gràcies per això. Però m'ha suggerit una cosa, o me venia a la ment constantment. És l'anàlisi de tres casos que estan relacionats, etc. Però la nova pregunta molt concreta és, en la perspectiva d'una persona com Orwell, per exemple, n'hi ha, jo és que no tinc coneixement, per això te'l demanem, n'hi ha creuaments en coses que s'estaven escrivint en aquells temps? Ho dic com a estímul de la destrucció, per dir-ho d'alguna manera, o de la remoralització de la política. N'hi ha creuaments en escrits com els d'Elena Garro, per exemple. Elena Garro, la que era alhora la dona d'Octavio Paz, que estava en el Congrés Antifeixista de València, d'intel·lectuals antifeixistes de València. O creuaments en Joan Dos Passos, o creuaments en Bernanos, o creuament que va ser un escàndal en l'altre costat, a Mallorca, que li van dir de tot, sobretot perquè el seu fill estava en el front i era feixista, quan es va escriure famós que l'interès va fer la vida. O creuaments en Arthur Koestler del Cero de l'Infinito. I reformulo la pregunta. N'hi havia creuaments o no n'hi havia creuaments per motiu de llengua? És a dir, que cada un se creuava en el que parlava i no se creuava en el que parlava alemà o francès o espanyol, en el cas de l'Elena Garro. Per exemple, el llibret de Recuerdos d'Espanya 1937 d'Elena Garro, a mi me parece demoledor, demoledor, demoledor. I des d'un punt de vista, por cierto, aunque entonces supongo que no se resaltaba eso, des d'un punt de vista de género, además. No solo político, sino de género.
Sí. No, jo... El que és interessant aquí, això em suggereix dues o tres coses, no? Els contactes entre tots els escriptors que ha mencionat, els veiem ara, no? Els posem junts i veiem coses molt semblants en cada un d'aquests casos. Però no és que hi hagués cap relació especial entre ells, no? Entre altres coses, perquè en el cas d'Orwell, una cosa que humanament és com... és bestial. El programa d'homenatge a Catalunya és que s'han vengut milions i es venen milions d'exemplars a tot el món i en totes les llengües avui, el 2016. Però aquest senyor no es va morir amb aquesta sensació. D'homenatge a Catalunya se'n van vendre, quan ell es va morir se'n havien vengut 800 exemplars. Modestament, potser fins i tot un de nosaltres encara ven una mica més, no? És a dir, que l'experiència més central. Estem parlant d'un home que quan va venir a Espanya tenia 33 anys, eh? No, un home de 33 anys, sap el que fa, que ve a Espanya, que ofereix la seva vida entremig d'analfabets, d'anarquistes, no sé què. Veieu aquelles fotos d'ell al front d'Aragó, eh? I tal, que realment li va salvar de miracle amb una bala, tal. Que, tota aquesta història tan tremenda, doncs, quan ell la converteix en llibre, aquesta experiència central, això no... Tio, miro enrere i dic, hòstia, el més fort que m'ha passat a la vida, eh? No m'ha servit de res. No m'ha servit de res. Home, amb el benefici ara, tal, esclar, sí que t'ha servit, t'ha servit de molt. Sense això no haguessis tingut la resistència física i intel·lectual per acabar escrivint 1984. I ara, qui discutiria que 1984 no és una de les obres més influents, les obres de les novel·les polítiques més influents del segle XX, no? Amb reverberacions avui dia, no? Però esclar, explica-li a un que està mort tot això, no? però jo estic segur que d'aquell fracàs editorial, d'aquesta sensació de que poder estàs fent una... estàs explicant una cosa tot sol, que allò ho estan amagant, que és incòmode per tothom, perquè allò és... Tinc una crítica a la... Ui, no, la Unió Soviètica, però això no, en aquell moment són, a la Segona Guerra Mundial estan aliats amb Anglaterra, tot això és molt incòmode per tothom. Però és ara, en perspectiva, que hi havia moltes veus, i evidentment els noms dels que has dit tu, tots comparteixen una fibra moral. Dius Albert Camus, no? Dius Bernanos, dius Orwell, dius Reves, i anem fent una constel·lació de noms, que dels passos i tot això. La cosa té les seves complexitats. Jo, Orwell era sempre molt cuidadós de dir, ei, és el meu punt de vista, n'hi ha d'altres, cuidado, no? És una visió parcial. Perquè jo mateix, que diguéssim, representa que sóc bastant urbalià, per raons acadèmiques, per dir-ho així, però fas l'esport a entendre la postura dels altres. Aquí hi ha Orwell i aquí hi ha Hemingway, vale? Hemingway sabia perfectament el mateix que sabia Orwell. Ara, ell no es va posar a escriure mai a Catalunya. Però, per què? És que Hemingway era dels que diuen i que a més sembla de molt sentit comú, o sigui, el poder en les circumstàncies de fer el mateix, no? Aquí no es tracta de fer sants ni de beatificar ningú. Era dels que diuen, escolti, mentre duri la guerra i estic en un bando, callaré com un cabron. Sí, en Robles, ja ho sé, home, que l'han assassinat. I en dos passos, però com pots no dir res? Jo sóc un soldat, encara que no estigui al front, i jo, és a dir, diré mentides fins que s'acabi el conflicte. Després ja ho explicaré. I la visió de Hemingway, a posteriori, carai, va fer enfadar amb una novel·la que, com per qui endolen les campanes i tot això, oi, els comunistes americans del morro fora es van emprenyar moltíssim amb ell, perquè no els hi va semblar prou militant, i va tenir unes grans crisis, que no es van arreglar fins al cap de 10 anys amb una cosa, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha aquestes dues postures, no? Ara, el tema, com diguem, de les batalles textuals és, finalment, en parlàvem aquest matí amb tots els temes de la memòria, és a dir, qui té finalment l'hegemonia sobre el passat? Quina és la imatge que queda instal·lada en la memòria cultural de la gent? Amb quins mecanismes s'aconsegueix això? Qui ens lleva el gato a l'aigua, per dir-ho així, no? Aquest de viu no se'l va endur el gato a l'aigua. Ara avui, Orwell, sobre la guerra civil espanyola, i tant Oden com Spender ho van reconèixer de seguida, no? o en el seu moment, és evidentment un testimoni molt més respectat i escoltat que no pas Hemingway, que va tenir fins i tot pel·lícula de Hollywood per qui endolen les campanes. No? Vull dir que estem en aquesta àrea d'això, que finalment ens porta allò que dèiem al matí, també, no? La batalla ara, 80 anys després, la batalla sobre la complexitat de les coses. La batalla, i més des de l'acadèmia, és a dir, va, home, siguem una mica estrès. No és que expliquem, no, és que, home, no calleu tant. No callem tant sobre certes coses, perquè és que, si són veritats, són veritats. Què en farem de callar, no? Sí, això és com suggeria la seva intervenció.
Tenim temps per una qüestió més i prou. perquè estem fora de temps ja, com han començat una mica tard. No sé, si no ho té. Si hi ha algú que s'atreveix a fer una pregunta, doncs no ho deixem aquí, perquè, si sembla, i passem a la següent conferència, que és, doncs, repem 5 minuts de descans per fer els preparatius de la persona conferència.
Moltes gràcies.